Intentem recuperar el màxim de normalitat possible. Aquí al Sant Cugat de Fons i ho fem rebent el rebent de distància, però com a mínim tenim-nos amb nosaltres els col·laboradors habituals. En Anton Català, bon dia.
Hola, què tal, Albert?
Què tal, com estàs?
Bé, doncs com tothom, passant-ho el millor que podem.
I de fet contribuint, a que la gent ho passi el millor que pugui.
La veritat és que sí, perquè, a veure, la qüestió és que com que estem tots a casa i ja saps que els divulgadors, en el meu cas en particular, doncs vaig boig i aprofito qualsevol ocasió per divulgar, que és el que m'agrada, doncs vaig pensar que el fet de que la gent estés a casa era un excel·lent motiu per divulgar i, a més, també era una forma de contribuir, doncs, a que les famílies puguin passar millor aquestes estones. I vaig començar una iniciativa que es diu Ciència en Confinament, que ofereix xerrades tant de matí com de tarda per nens i nenes o per tots els públics de temes científics.
Escolta, són xerrades participatives també, no? No és només que tu hi vagis allà a fotre el rotllo, sinó que també es fan altres que poden participar els nanos.
Exacte, aquesta és la cosa bonica també de la iniciativa. Ho fem a través d'una plataforma que és interactiva. Llavors hi ha un chat on els participants poden fer preguntes o en un moment determinat fins i tot el presentador pot fer preguntes perquè es votin determinades accions o perquè, saps? I llavors això permet aquest nivell d'interacció que fa que el directe funcioni molt bé i sigui realment com si estiguessis assistint això en directe a una xerrada. I després el que fem és gravo totes les presentacions i també les penjo per la gent que no hagi pogut participar-hi en directe, que les pugui veure després gravades.
Clar, perquè de fet no us hi poseu per res, perquè heu enviat un projecte especial.
Sí, a veure, avui, per exemple, amb la sessió de nenes i nens d'aquest matí, normalment les sessions per als més joves les fem al matí a les 11 del matí, doncs hem dissenyat amb ells una missió a l'espai. Els he dit, escolta, hem d'enviar una missió a Tità, que és el satèl·lit més gran de Saturn, i hem hagut de decidir des de, per exemple, des d'on llançàvem el coet, si el llançàvem des de la Terra, des de la Lluna o des de Mart, a com seria el robot, quina forma tindria, si volaria, si rodaria, si saltaria, si caminaria, en fi, com agafaria mostres. Bueno, hem hagut de decidir moltíssimes coses. Llavors, ells han anat veient els avantatges i els inconvenients de cada una de les opcions. Lògicament, al darrere de tot això hi ha un aspecte divulgador científic, on hi ha unes bases que els hi vaig explicant perquè ells tinguin un mètode per poder triar, una base per poder triar, i finalment han dissenyat una missió supercoherent. O sigui, totes les opcions que han anat votant majoritàriament han quedat enllaçades d'una forma molt coherent.
I ells com s'ho agafen, això? És a dir, quins coneixements tenen? Què els hi fas? Els dones tu els elements i després ells juguen? Ja saben alguna cosa? T'has trobat algun d'aquests aficionats a l'espai que et sorprèn?
Sí, hi ha de tot. Per exemple, a les sessions de nenes i nens hi ha de tot. Hi ha molta diversitat. Normalment es connecta un pare o una mare, evidentment, i llavors em fan saber qui estan connectats normalment pel xat, i són diversos els germans, vull dir, aprofiten i potser hi ha diversos germans connectats, per tant, diverses edats, diversos interessos i diverses formes d'interactuar. Després també et trobes, doncs, això, el nano que és més interessat en aquests temes i que de seguida et fa preguntes d'aquelles que et fan pensar. Hi ha una mica de tot, és molt, molt bonic per la diversitat que hi ha, sobretot pensant això, que es connecta, que la connexió és a nivell familiar. Òbviament un nen no es connectarà a internet, a la plataforma, sinó que hi ha un pare o una mare que el connecta, i fins i tot algunes fotografies que m'envien doncs ho fan a través de la tele de casa i estan asseguts al sofà, i algun d'ells fins i tot m'ha enviat fotografies de la nena o el nen prenent notes, prenent apunts, la qual cosa està molt bé.
A mi, pel que m'han dit persones properes, als nanos els agrada, realment, el que ofereixes. Escolta, i més, quin altres, que a part d'enviar missions a l'espai, quins altres temes pots anar explicant?
Mira, per exemple, per nens i nenes hem fet un especial dels robots de Mart, que els hi va encantar, va ser de les primeres xerrades que els hi vaig fer, on els presentava tots els robots que hem anat enviant a Mart, els que encara estan en funcionament i tot el que fan. Demà, per exemple, tenim altres sessions que ara no tinc exactament present. No, tenim una sessió, per exemple, per votar temes científics, on en ciència en general doncs farem preguntes i ells votaran les opcions que jo els hi proporcionaré. Hem incorporat, estem començant a incorporar també col·laboradors de fora, perquè, clar, sostenir això d'una forma doncs, sostinguda, treballant jo, de més, com treballo, ni que sigui remotament, és costós. Llavors, el que estic demanant són col·laboracions i ja hi ha divulgadors que s'han prestat. Tenim un astrofísic, que és l'astrofísic més important del nostre país, que és el doctor Guillem Anglada Escudé. Ell va descobrir l'exoplaneta més proper a la Terra. L'any 2016 es va publicar aquest descobriment molt important a nivell mundial. Doncs ell es va assabentar de la iniciativa i de seguida es va prestar. I ell hi ha fet dues xerrades, una a nens i nenes també, i els hi va fer justament els exoplanetes, a un nivell molt didàctic per ells. I després em va oferir una per adults de com ell, com el seu equip, va descobrir aquest planeta del Proxima Centauri B. Anem tocant una mica tots els temes. Ara també s'incorpora, per exemple, el Manel Cascante, que és meteoròleg, i farà una xerrada per nens i nenes de com ser, de com identificar els núvols, per exemple, i com ser un petit meteoròleg. I després també s'incorpora el doctor Miguel Sureda, que és doctor en aeronàutica, que farà una xerrada per adults sobre enginys voladors. Amb la qual cosa cada cop ho anem ampliant, no només en el camp de l'astronomia, sinó la meva intenció és que perquè això pugui ser sostenible, si incorpori altra gent en altres vessants científiques i tècniques.
Com a mínim pot ser també un projecte de futur, una vegada puguem sortir, però en un altre format, no? És una bona... No sé si això també pot ser com allò... un projecte que ha sorgit de la desgràcia, però que pot servir en el futur.
Sí, a veure, estaria bé, Albert, però, a veure, t'haig de ser molt sincer. Això hi ha un esforç molt important al darrere. És a dir, si jo, a veure, no tingués res més a fer, no hagués de treballar, però clar, jo treballo en remot, amb la meva feina de consultoria, a més, segueixo divulgant i col·laborant, doncs, com amb vosaltres, posant els mitjans de comunicació amb els que col·laboro, i a més, faig això, clar, preparar dues xerrades, una matí i una tarda, que vol dir preparar-se-les, programar-les, fer-les, després penjar els vídeos, mantenir a les xarxes socials, això viu, moure els contactes perquè s'incorpori altra gent. La veritat és que l'esforç és molt gran. Jo l'única forma que veig, de moment, ja portem més d'una setmana, jo crec que la gràcia és que això ja ha aguantat. Vam començar, la primera va ser dilluns, el primer dilluns de confinament, i no hem aturat, fins i tot durant el cap de setmana. Però, com et deia, l'esforç és molt gran i si no, això no agafa una certa volada en el sentit que hi hagi gent que també s'apunti, serà difícil mantenir-ho. Però, tot i que no es mantingués després, jo ja ho dono per ben fet, en el sentit de que si aconseguim que això duri, si més no, mentre duri el confinament, entenc que ja és una contribució interessant, tenint en compte que totes les xerrades estan gravades i poden ser accedides en qualsevol moment.
No, realment és una feinada per fer durant aquest confinament. Hem vist molta gent que està posant molt de la seva part perquè tothom ho passi el millor possible. No sé si has tingut també feedback dels pares.
Sí, molt, en tinc molt. De fet, m'agrada moltíssim perquè les fotografies que m'envien me les envien els pares, lògicament, i normalment les piulen pel Twitter, on em mencionen perquè jo les pugui veure, i m'agraden moltíssim aquestes fotografies, perquè és això, es veu a la família allà pendent, es veuen els nanos dibuixant, o a les sessions d'adults es veuen ells pendents, els pares absolutament pendents, en grup, a més, alguns d'ells. Sí, estic rebent molt bon feedback. Jo sé, pel que estic rebent, que hi ha una acceptació molt positiva, però la qüestió és aquesta, hi ha també un esforç molt gran al darrere per poder-ho mantenir, ho seguiré mantenint mentre pugui fer-ho, m'agradaria sí que això després pogués tenir continuïtat i que es pogués convertir en una cosa més enllà que no només en el període de confinament, però és una cosa que no sé com evolucionarà justament per aquest esforç personal i a més molt agraït, ja et dic, pels divulgadors que s'estan apropant a mi i que ja s'estan sumant en aquesta iniciativa, per tant també molt agraït amb ells.
I més enllà d'això, com sempre recordem que el Joan Anton Català una vegada al mes a parlar-nos de fet d'astronomia, no? del cel. Clar, ara és un bon moment si tenim equip a casa, no? Però si algun... Què podem fer? Hi ha alguna idea? Tens alguna cosa que puguem explicar-los? Què es pot veure ara al cel? Si algú no
Oh, i
està...
tant. És un molt bon moment per fer-ho, com deies, perquè, a veure, d'alguna forma no tenim més remei, estem a casa, ens hem de passar les hores i tots tenim, o més o menys espero que tots, doncs, alguna finestra, algun balcó, els més afortunats potser algun jardí o una terrassa on poder sortir. I sí, de fet, una de les darreres sessions que vam fer de divulgació va ser què podem veure al cel. I ara ho resumiré una mica perquè tothom qui vulgui ho pugui fer. D'entrada, qui tingui finestres o balcons o sortida visible cap a l'oest, cap allà on es pon el sol, tots aquests dies tenim a Venus molt brillant, molt brillant, després de que el sol s'amagui. Quan encara és de dia, una mica de dia, i comença a fer-se fosc, Venus ja es pot veure des de qualsevol punt mirant a l'oest. Què és bonic de mirar a Venus? No només de dir, ah, allò és Venus, sinó veure la lluentor tan brutal que té, com brilla, i sobretot donar-se en compte que la seva llum és fix, no fa pampallugues, a diferència de les estrelles que es puguin veure per allà a la vora, quan es faci fosc, que faran pampallugues, la llum de Venus no en fa, és una llum molt, molt, molt fixa. Per tant, mirant a l'oest al capvespre. I qui tingui visió a l'est, per tant, n'hi ha per tothom aquí, qui tingui visió més cap a l'est, a l'alba, quan es fa de dia, quan encara és fosc, encara no ha sortit el sol, hi ha tres planetes, tenim a Júpiter, a Mart i a Saturn, que els tenim els tres molt, molt juntets entre ells. Júpiter és el més brillant dels tres. Els tres, a més, emeten en llum fixa, igual com Venus, no fan pampallugues, i Mart, amb una mica de sort, ja se li comença a veure el color ataronjat. Com et dic, mirant a l'est, a l'alba, abans de que es faci de dia, quan encara és fosc, doncs aquests tres planetes els tenim baixets sobre l'horitzó est.
Doncs això és el que els podem explicar també als menuts un dia, llevar-nos d'hora, no?, d'aquests de confinament, intentar veure aquests planetes que ens diu el Joan Anton. Escolta, moltíssimes gràcies per, primer, no només per atendre'ns en aquestes circumstàncies també, que sabem que són difícils, sinó també per tota la feina, aquesta feinada que estàs fent per tanta i tanta gent des d'aquí, des del programa, des de la ràdio. Que vagi bé i saps que intentem mantenir la normalitat, et tornarem a trucar en una altra ocasió.
Molt bé, jo estic encantat de fer això de la ciència en confinament perquè m'agrada molt i també encantat de que em torneu a trucar quan ho vulgueu, Albert.
Que vagi bé.
Gràcies igualment, una abraçada.